Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. La notícia del matí és que el Consejo Superior de Deportes ajorna els partits Sevilla-Barça i Villarreal a la vegada del cap de setmana. La Lliga li guanya el pols a la Federació Espanyola en aquest cas. Sevilla i Villarreal havien demanat l'ajornament perquè els futbolistes sud-americans que estaven amb les seves seleccions no podien arribar. Així que no jugarà el Barça aquest cap de setmana. Proper partit, dimarts, Barça-Bayern de Lliga de Campions. Hem sentit a Joan Laporta valorar tota l'actualitat del Barça a TV3, el futur de Koeman, la deuda de Messi, la sortida de Griezmann, la situació econòmica. De seguida repassem el més destacat amb l'Helena Condis i també sentirem a Piqué, que va estar al programa La Sotana. Va dir, entre d'altres coses, que Bartomeu probablement sigui el pitjor president de la història del Barça. Partits de seleccions. Ja està Espanya a Pristina per jugar demà contra Kosovo. No es pot fallar. Avui destaquem el França-Finlàndia i a l'Holanda-Turquia, Memphis i Frenkie de Jong. A l'Espanyol us explicarem, és notícia Esports COPE, notícia Quique Iglesias, que Puado arrossega molèsties al pubis i s'haurà d'aturar en breu per recuperar-se. A l'Espanyol, que ja ha demanat formalment que s'apugi el percentatge del 30% de la capacitat de l'estadi de cara al partit de diumenge davant l'Atlètic de Madrid. Al Girona s'ha lesionat David Juncà, en té per entre 4 i 6 setmanes. Atenció, que avui dedicarem una bona estona a parlar del fenomen Carlos Alcaraz, que avui disputa el seu partit de quarts de final de l'Open USA davant del canadenc Auger. En parlarem amb el Manuel Orantes, que va ser campió de l'Open USA l'any 75, i també amb el nostre especialista en tennis de la COPE, l'Àngel García. En bàsquet avui tenim la presentació de la Lliga CB i en handbol es disputen a Granollers les Supercopes de Catalunya femenina i masculina. La femenina és Granollers-Sant Quirze i la masculina Granollers-Barça. Comentarem avui la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem, Laporta afirma que confia en Koeman. Us ho creieu o no? Us ho creieu al 12% només? No us ho creieu al 88%. En clau espanyol, Puado arrossega, com us deia, molèsties al pubis i en algun moment haurà d'aturar-se. Contra l'Atlètic de Madrid ha de forçar o millor que pari. Creieu que ha de forçar el 22% només? Creieu que és millor que s'aturi i es recuperi ja al 78%. El Marc Pairès està al control de so, el Miguel Jorge a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Vinga, comencem i ho fem amb aquesta notícia que saltava a mig matí. El Consejo Superior de Deportes ajorna finalment el Sevilla-Barça i també el Villarreal-Alavés, partits de Lliga que havien de disputar-se aquest cap de setmana. Tenim a l'especialista en pollastres institucionals de la COPE, l'Isaac Fouto. Isaac, hola, buenas.
Hola, Bayori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿te has sorprendido? A mí sí, la decisión del CSD. Yo pensaba que se jugaría el partido, ¿eh?
Yo, por lo que consulté ayer y que estaban tardando mucho la decisión, tenía claro todo lo contrario, Bayori.
¿Sí?
Yo sabía que, sí, yo sabía que por la premura de tiempo, al final el CSD iba a intentar fallar lo más tarde posible para no meterse en un conflicto con los clubes, ¿no? Sobre todo con los clubes más damnificados. Es una cautelar, o sea, no es que digamos que dé la razón a la Liga o a la Federación, sino que, bueno, no se mojan, pero evidentemente ahora mismo pues la razón se la dan a los clubes en el caso que estamos hablando, ¿no? Que la Liga no quería que se jugaran estos dos partidos este fin de semana. Al final la Liga se ha salido con la suya con esta cautelar y bueno, de momento los partidos se aplazan. Vamos a ver si la Federación recurre. Lo que ya es seguro es que los partidos no se juegan este fin de semana, pero sí es cierto que hay un plazo de alegaciones para que la Federación pueda recurrir y veremos qué dice en este caso la Federación Española de Fútbol.
Bueno, de momento, como dices, el tema es que no se juegan este fin de semana y veremos cuándo, porque el calendario es el que es, está apretadísimo, lo sabemos todos.
Sí, es muy apretado. Veremos si, por ejemplo, el Sevilla-Barça, por aquello de que los dos equipos están en Champions, pudiera jugarse, por ejemplo, en alguna fecha de Copa del Rey, en la que no vayan a jugar en esta primera ronda. Pero bueno, eso yo creo que ya es lo que menos prisa corre en estos momentos, y lo más importante era saber si los partidos se van a disputar o no, porque en el caso de que hoy, por ejemplo, no se hubiera conseguido esa cautelar, los partidos se deberían haber jugado el sábado, con todo lo que conlleva, en este caso, la organización de un partido, como por ejemplo es un Sevilla-Barça para en este caso el club local, ¿no? Así que, bueno, esas son las tres razones que ha dado el CCD, que ha dado Franco, el presidente del CCD. Una, la premura de tiempo que había a la hora de, en este caso, organizar un partido. Dos, la salud de los jugadores, porque evidentemente no iban a poder llegar todos a tiempo, o algunos de ellos. Y sobre todo que, tres, la tercera razón que ha dado en este caso el CSD, es ese plazo de alegaciones para que la federación pueda recurrir.
Muy bien, veremos cómo evoluciona el caso. Fouto, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Está por aquí la Elena Condis. Hola, Elena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Et quedes sense anar a Sevilla, eh? El cap de setmana.
Sí, què hi farem? Hem de canviar els vols i a veure quina nova data et proposen més endavant.
Com s'ho pren el Barça amb resignació, no?
Sí, fonts del Barça consultades ens diuen que acaten la decisió del CSD, del Consejo Superior de Deportes, d'ajornar aquest Sevilla-Barça de dissabte, i ara estan a l'espera que els informin del canvi de data i d'hora. El club no farà cap comunicat oficial, es limiten a dir que accepten aquest canvi, malgrat que el Barça pràcticament no l'afectava. De fet, l'únic sud-americà convocat és Ronald Araujo, un avantatge respecte al Sevilla, si el partit es jugava en aquesta data, perquè el conjunt andalús no podia comptar amb tres futbolistes, que eren els argentins Montiel, Papu i Acuña.
Més temps per preparar el partit del Bayern, mira. No?
Sí, i més futbolistes que podran arribar en bones condicions a aquest partit de Champions.
Molt bé, doncs vinga, resumim el més destacat de La Porta i a TV3, Helena, que va deixar força titulars, començant pel tema de la renovació de Koeman.
Sí, perquè va confirmar el que ja explicàvem la setmana passada, que el Barça està treballant amb la renovació en condicions de Ronald Koeman. Va explicar que ja s'han produït diverses trobades amb el seu agent, amb Rob Janssen, a qui, a més, espera de nou a Barcelona en els propers dies. I jo diria que La Porta tenia clar el missatge que volia vendre, eh? Màxima confiança en el tècnic, tot el suport a Ronald Koeman després d'un estiu convuls. I aquest missatge ha calat, ha tingut l'efecte que ella esperava, perquè ha calat als mitjans de premsa esportiva, els principals diaris de Catalunya, perquè avui, per exemple, les portades de Mundo Deportivo i Esport obren amb aquests titulars referits a Ronald Koeman. Escoltem.
Sí, m'agrada com a entrenador. El Koeman té tot el meu suport, com he fet sempre amb els meus entrenadors, i tot el meu respecte. El cruifisme del Koeman és incontestable. Ara, cada entrenador ja saps que té també les seves maneres d'intentar millorar el sistema, intentar evolucionar-lo.
Sobre els condicionants de la renovació del tècnic, La Porta no els va confirmar fins a l'extrem de dir que l'estil de joc és innegociable. Diu que, evidentment, Koeman sap quin sistema s'ha de jugar i que el despatx, a més, l'entrenador hi té un quadre de Cruyff. A La Porta hi té un quadre de Miró. Koeman hi té una fotografia de Cruyff. I que hi ha jugadors, això sí, va dir el president, amb talent, que li agraden molt, si tant a Riqui Puig, a Collado i Umtiti, si està bé del genoll, Piqué deia que el té com el té, que es mereixen oportunitats, però diu que ell no li ha de marcar les directrius a Ronald Koeman, que sap molt més de futbol que el president.
Que només són converses futboleres que té amb ell, no?
Sí, perquè a ell li encanta parlar de futbol i té moltes inquietuds i en vol... Vol comentar aspectes futbolístics amb l'entrenador i què feia en el seu temps amb Pep Guardiola. Així ho va intentar justificar Joan Laporta.
També va parlar de la sortida de Messi una vegada més, confirmant una mica que la relació després de la sortida havia quedat tocada.
No han tornat a parlar. Des del comiat de Leo Messi, reconeixia Laporta. Recordaràs que l'argentini el va mirar a la cara, una salutació molt, molt freda el dia que s'acomiadava del Camp Nou. Les ferides, doncs, pel que sembla, continuen obertes per aquell desenllaç que Laporta insisteix va ser obligat pel límit salarial. De fet, em crida l'atenció perquè va dir que ni amb la sortida de Griezmann ni amb les rebaixes salarials dels capitans Messi s'hauria pogut quedar.
Jo crec que els dos estàvem compungits perquè és una situació que no és la que desitjàvem i aquí doncs ens vam quedar tots molt desil·lusionats.
Ha tornat a parlar amb ell des d'aleshores?
No.
Va veure el debut de Leo Messi amb el Paris Saint-Germain?
Sí, sí, sí.
El va veure?
Sí.
I què va sentir?
Home, una sensació estranya, no? Veure'l amb una altra samarreta, pensar doncs que aquesta temporada no el tindrem aquí, que jugarà amb un altre equip, que és rival, que possiblement doncs ens enfrontarem. Una sensació estranya, sí, cert.
Va arribar a dir que no li agradava veure'l al PSG perquè és rival directe, Helena, clar.
Sí, perquè segurament és llei de Murphy, es poden creuar en Lliga de Campions. Sí, clar, tornaria Messi i també Neymar, un rival complicadíssim pel Barça, si això es produeix. Ja ho va dir Laporta dos dies després del comiat de Leo Messi, que això podria passar i que no és agradable veure'l amb una altra samarreta. També va parlar d'un altre nom propi, Laporta, d'Antoine Griezmann. Futbolísticament, sense embuts, assegurava que el francès no encaixava en l'estil, en el sistema Barça, que és un gran futbolista, però que no acabava de trobar el seu lloc aquí. Detalls sobre la seva sortida. Confirma que se'n va cedit gratis aquesta temporada, la primera, i el segon any de préstec. L'Atlético té l'obligació de comprar a Griezmann si juga el 50% dels partits que estigui disponible.
Són circumstàncies. Jo crec que sí que tots esperàvem més d'ell, però que ell ho ha donat tot i no l'he vist mai una actitud que pugui ser criticable. El Griezmann ja sabem quin tipus de jugador era o és un gran jugador, crec que pel nostre sistema no encaixa. Jo crec que ha tingut una actitud molt bona. Jo l'he enviat un missatge desitjant-li que professional i personalment li vagi molt bé.
Això sobre Griezmann i sobre Neymar. Helena, és un altre dels titulars que deixa l'entrevista, va confirmar el que deia ell al Basté a RAC1, que Laporta va intentar fa un temps portar Neymar al Barça.
Anem a portar alguns detalls perquè s'entengui el context d'aquest intent de fitxatge de Neymar. Laporta, segons fonts del club, s'ho planteja el mes d'abril. És Neymar qui fa el pas, qui torna a insistir un any més, una temporada més, en tornar al Barça des de que se'n va anar. Més d'una vegada ha trucat plorant que volia tornar al Camp Nou. Encara no havia renovat Neymar amb el Paris Saint-Germain i diu al Barça que està disposat a fer l'esforç que calgui per tornar a jugar al costat de Messi. En aquell moment Laporta no era conscient de la gravetat de la tragèdia econòmica i de l'auditoria del Barça, acabava d'aterrar el club pràcticament, sinó ell mateix diu que ni li hauria passat pel cap aquesta possibilitat de tornar a fitxar a Neymar.
El que sí que sí, vam intentar fitxar Neymar.
I per què?
Bé, perquè en el seu moment, amb unes converses que teníem, semblava interessant portar el Neymar, que anava a boig per venir. I es va posar en contacte i volia venir. Volia venir de totes. Aleshores, nosaltres el fair play l'interpretàvem d'una altra manera. Perquè, clar, si en aquell moment sabem doncs, que el fair play interpretat per el Tebas és com és, aquella oferta no hagués... vaja, no calia ni fer-la.
Doncs interpretant el fair play d'una altra manera. La Superliga, et resumeixo alguns titulars més ràpidament que va deixar Laporta, manté la mateixa postura, és necessària pel futbol i creu que Tebas hauria de recapacitar i veure que poden conviure les dues competicions. Fitxatges. L'any que ve hi haurà més marge de maniobra econòmic per abordar incorporacions més atractives, sense dir noms. Piqué, no el sancionaran pel surf, la seva professionalitat i el seu barcelonisme està fora de tot dubte. I Memphis, ara mateix és el futbolista que ven més samarretes al Barça.
Molt bé. També va dir que els capitans eren herois per haver-se baixat el sou. Piqué, Alba, Busquets. I el proper ha de ser Sergi Roberto. Podem tenir novetats aviat sobre aquesta situació, Helena, no?
Està al caure, perquè ha sortit aquest migdia de les oficines del Camp Nou. Sergi Roberto, ho han captat les càmeres del golazo de gol. Fa una estona Sergi Roberto sortia d'una reunió amb el club. Laporta ja insistia ahir que el capità seria el següent en signar la seva renovació a la baixa, de quan el seu salari i les necessitats econòmiques del Barça. És un d'aquests herois que destacava ahir Laporta, que farà un esforç econòmic per ajudar el Barça en aquesta situació tan complicada, després que ja ho hagin fet Piqué, Busquets, Jordi Alba. Sergi Roberto també signarà una ampliació al seu contracte a la baixa, reduint el seu salari fixe i diferint part dels pagaments en les següents temporades que amplia el seu contracte.
Perfecte, doncs estem pendents. Condis, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ja hem sentit a Laporta i toca també sentir a l'heroi Piqué, que va estar una bona estona ahir de cachondeo al programa d'humor La Sotana, però va deixar titulars interessants. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, Gerard Piqué va passar ahir pels micròfons de La Sotana i va parlar sobre diferents temes, com ara la tensió viscuda amb Pep Guardiola quan era entrenador del Barça i que va ser un moment en què es va plantejar marxar del club en l'última temporada amb Pep. Ha assegurat que tenia molta pressió amb ell, que els entrenaments tot havia de sortir perfecte i que Pep volia tenir un control absolut de tot el que passava al vestidor. Gerard Piqué va abordar altres temes com el mandat de Josep Maria Bartomeu i a la pregunta de si ha sigut el pitjor president que ha viscut, el central va confirmar-ho admetent que és evident que el club no ha anat els últims anys cap a on volien els culers.
Jo crec que no estic capacitat per dir si és el pitjor president o no.
Que tu has viscut, doncs?
Que jo he viscut, et podria dir que deu estar allà, sí.
Jo... No, és terrible.
No, jo no em posaré en si s'ha gestionat millor o pitjor.
Sí que t'hi has de posar.
Perquè en part jo he estat dins d'aquest procés i tothom té part de culpa, és a dir, tothom des del pres... No, però tothom té part de culpa, és a dir, el Messi, i tothom ha estat en aquestes davallades, tothom ho ha estat. Llavors,
això no.
Estaria bé que tothom, que jo crec que ho assumim tots, la nostra part de culpa, a partir d'allà és cert que cap a on ha anat el club en els últims anys, doncs no és on desitjàvem la majoria dels culers, i jo aquí m'incloc.
El català també va defensar Samuel Umtiti i va recordar que està complint amb el contracte que li va oferir Bartomeu i que la seva actitud és impecable, que no falla cap entrenament, i inclús va afirmar que si ell encara estigués al Manchester United faria el mateix que Umtiti. Un altre tema que tampoc es va deixar de parlar va ser la deuda de Leo Messi. Piqué va dir que tenia pactat un acord per la rebaixa salarial abans que marxés de vacances, però que no va poder ser suficient perquè es pogués inscriure a Leo Messi.
Amb el meu acord, i tot i els altres capitans, arribem per inscriure els que hem inscrit. O sigui,
sí, imagina't
si vols els altres capitans. Leo. O sigui, és que,
Gerard,
jo crec que el Cerdari ha passat molt.
El capità va voler parlar també sobre la seva retirada, deixant clar que es retirarà el Barça i que mai se sap quina podrà ser la seva última temporada, que viu cadascun al 100%, però que quan vegi que ja no pot donar el màxim a l'equip, se n'anirà. I per cert, ja per acabar, va donar suport a Koeman, tot dient que Laporta necessitava un temps de reflexió quan va arribar al club i que va acabar escollint a Koeman i que ara diu és l'entrenador ideal.
Gràcies, Andrea. Una mínima pausa i mirem els partits de seleccions.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ja tenim a la selecció espanyola a Pristina, que és la capital de Kosovo, per jugar demà contra aquesta selecció. Partit clau, no es pot fallar. També acaba d'arribar a aquell país el nostre enviat especial, l'enviat especial de la COPE, el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
Hola, John, buenas tardes.
Bueno, se va a entrenar la selección esta tarde en el escenario del partido, ¿no?
Sí, efectivamente. El equipo ha viajado esta mañana hasta Pristina, hasta la capital de Kosovo. Esta tarde, entrenamiento en el escenario del encuentro, con capacidad para en torno a 15.000 aficionados, pero mañana se van a dar cita 1.300 animando la selección local y ya sabes, vamos sin red, obligados a ganar, no solo mañana aquí en Kosovo, sino también el próximo mes de noviembre, primero en Atenas a Grecia y luego en Suecia en casa, y esperar un pinchacito de los suecos para intentar abordar esa primera plaza que da pasaporte directo al Mundial de Qatar.
Y antes a ver qué dice el míster, a ver qué cuenta.
Sí, sobre las 6:15 está programada esa rueda de prensa de Luis Enrique. Hoy va a ser acompañado por Pablo Sarabia, el futbolista del Sporting de Lisboa, que el otro día marcó un gol y le anularon otro, un jugador que tuvo un peso importante la pasada Eurocopa, que cada vez está más consolidado dentro de la selección, y vamos a ver qué tiene en mente el seleccionador. Como te contaba ayer, Alba fue sometido a resonancia, más que nada por precaución, sentí alguna molestia, no confirmó ningún tipo de lesión, así que yo creo que en principio debe ser titular mañana. Sergio Busquets, y vamos a ver qué pasa con Eric García, ¿no? El otro día otra vez le volvió a poner de titular Luis Enrique, pese a las críticas.
Ens arriben dificultats. La comunicació amb Pristina, de tota manera, gràcies, Miguel Ángel, por esa última hora de la selecció espanyola ja en terres kosovars. Gil, bona tarda.
Moviline Kosovo, bona tarda, Batllori.
Les comunicacions amb Pristina
és que
dèiem també que serien complicades.
Com diu un amic meu, l'han puesto un poco lejos a Pristina. L'han puesto un poco lejos.
Escolta, què tenim avui? Que juga Holanda, juga Memphis.
El grup G, una jornada interessant en el grup G, perquè tenim un Noruega-Gibraltar, aviam quants gols fa avui el bitxo ros Haaland, però tenim un Holanda-Turquia, amb Memphis de Payen Ratxa, perquè ve de fer-li dos gols a Montenegro, i a més perquè és un partit amb aires de revenja, després que Turquia s'imposés a la selecció taronja 4-2 en el partit, diguéssim, d'anada d'aquesta lligueta, que s'ha de clarificar avui perquè, recordem, amb 5 partits jugats, Turquia 11 punts, Holanda 10 punts, Noruega 10 punts, o sigui que Holanda té avui l'oportunitat de posar una mica cap endarrere a Turquia en aquesta lluita per la classificació directa. Grup D, França-Finlàndia. Quina França veurem avui? Molt probablement sense l'Englet, però quina França, quina selecció blu veurem avui davant de Finlàndia? Se la juguen, perquè recordem, França té 9 punts en 5 partits i Finlàndia 5 punts, però només en 3. O sigui que una ensopegada davant del conjunt nòrdic li complicaria la vida al combinat francès. En el grup F, Dinamarca i Israel, recordem, sense Braithwaite, però amb els danesos en ratxa, ho han guanyat tot el que han jugat en aquest grup F. L'Àustria de Demir juga davant d'Escòcia. I en el grup A tenim un Irlanda-Sèrbia i un Azerbaijan-Portugal. Portugal i Sèrbia estan lluitant pel liderat i la classificació directa. Anem a veure si Cristiano eixampla o no aquest registre de rècord golejador a les fases de classificació. D'altra banda, hi ha l'Eurocopa Sots 21. Recordem, Lituània-Espanya en la jornada d'avui amb Arnau Tenas, en el combinat de Luis de la Fuente. Respecte al Brasil-Argentina, doncs, marge obert perquè totes les parts presentin al·legacions. Això sí, els argentins ja es compren una mica cap a casa i focalitzen en la nova jornada de classificació que, recordem, es disputarà entre divendres i la matinada de dissabte.
Així ve la jornada. De seguida obrim debat a Esportscope.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim debat, passen 28 minuts de les 3 de la tarda amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I amb el Tomàs Guas, què tal, Tomàs?
Joan Batllori, un gran professional.
Bueno, ho intentem. No sempre s'aconsegueix, però s'intenta sempre, això sí. Això sí.
Hi ha un currículum,
Home,
ja,
no sí, home, hi ha, sí, hi ha uns anys ja cada vegada.
Sí, no, està a punt d'això, no té cap gràcia, això,
Va passant el temps, sí. Ens hem quedat sense Sevilla-Barça el cap de setmana, Tomàs, que pintava guapo aquest partit,
Sí, no, sí. Bueno, pues és un altre porro, no? Es ven que ara és un Brasil-Argentina, Brasil-Sevilla-Barça, pues no sé, però a les dues de la tarda, Espanyol-Atlético de Madrid, que és
home,
una gran
partida
per anar cap allà,
amb
la mascareta, una cosa que està molt bé. Sí. Bueno, pues no sé, no? Ja esperarem que altres momentos, no?
Sí, hombre, el Barça li va mejor jugar, Emilio, está claro. El Sevilla perdía tres elementos, el Barça
bueno,
solo
sí.
Uno, ¿no?
No, evidentemente, viendo a Piqué haciendo surf, es evidente que está recuperadísimo, está totalmente recuperado, por lo tanto... ya lo dijo el presidente ayer, cómo se va a sancionar a alguien que es un héroe.
Un héroe, o sea, sí.
Que, por supuesto.
Los capitans son herois.
Exacte. Escolta, una cosa. Escolta, a mi el més sorprenent és que tu creus que un president del Barça, que ja ha sigut president, diu que no sap que hi ha un límit salarial. Jo crec que se n'enfoten i ho han pensat que el resto de la humanitat és tonto.
No, jo Tomàs, todavía...
Jo, cosa, chico...
No, jo, Tomàs, encara diria més. És esperpèntic, i ho sento molt dir-ho, o no, és esperpèntic que el Joan Laporta, ahir a la nit, fardés de que volia fitxar a Neymar quan és el símptoma de que no sabia ni on estava, ni què plan tenia, ni què programa havia, ni què club es trobaria, ni res. O sigui, és increïble. O sigui, és una cosa, insisto, esperpèntica, vamos. Sí. Tremenda.
Hombre, cuando no ha sido capaz de retener a Messi, decir que se ha intentado fichar a Neymar o
favor,
aquella aparición del padre y el representante de Haaland en Barcelona, pues dices, hombre...
Por favor,
pues
no por sé, favor. ¿No? Y sabiendo que hay una encuesta del Barcelona que dice que el 65% de los socios y aficionados del Barça no quieren volver a ver al Barça, a Neymar pintado de Barça. O sea que, bah, es increíble, de verdad.
Sí. Total. El apoyo a Koeman... Se encargó de subrayarlo durante la entrevista. ¿Te lo crees o no te lo crees?
No, el apoyo a Koeman es la metidura de pata que tuvo con la reunión con los periodistas. Ya está. Entonces enseguida se busca un momento para decir que es su entrenador preferido. Ya está. Es lo mismo que hizo después de que se filtró que había tenido aquella conversación donde le había dicho que no era su entrenador, que se preparara las maletas, que le estaba buscando sustituto. Enseguida, al cabo de unos días, acuérdate que en una comparecencia pública también dijo: estamos reflexionando, estamos hablando sobre el presente y el futuro. Esto, venga, igual, lo mismo.
No sembla que sigui molt forta aquesta relació, Tomàs. La postura de Koeman, per molt que s'esforci la porta... que jo entenc el moviment, perquè jo crec que un entrenador en un club ha d'estar fort i s'ha de sentir recolzat per la directiva, però no sé si arriba a temps la porta de que ens creguem aquest missatge.
No, però és que a més una altra cosa, vius el moment que vius. Llavors, escolti, pari la pilota i tranquil. Vull dir, tu què li pots demanar a l'entrenador del Barça, al Barça en definitiva, al camp de joc? Cosa, haga usted lo que pueda. És així mateix, escolti, això et dona per lluitar a la Lliga Espanyola? Sí, home, aquí campió un dels quatre. I hi poso el Sevilla, si això va increixent, com sempre. A Europa, pues, o baixen set verges o no hi ha res a fer. Però, escolti, procuri passar-lo a la major dignitat possible, no foti lius, cada aparició pública o privada és un xou, aquí estalvis això perquè tothom sap, fins als no barcelonistes, pues, que la cosa està com està. Però, tu, què li has de demanar al Barça aquest any?
Que competeixi bé, que jugui bé.
I sobre, ja està. Escolti, una cosa, ja Pelén, clar, arriben a un punt i, escolti, si pues, lo normal és no guanyar res, pues no guanyar res. I si li cau la copa com l'any passat, pues domino. Sí. Però, oiga, té una certa tranquil·litat, no?
Sí, Emilio.
Sobretot, Joan, com deia el meu pare, sobretot, Emilio, que no te tomen por tonto. Llavors, en aquest sentit, tu estàs demanant, no, això és creïble o no és creïble? A veure, tu imagina, no?, que ara ens truca el director del periódico: venga a mi despacho, oiga, mire, que sepa, usted no es mi redactor, yo a usted no lo quiero, le estoy buscando un instituto, pero igual me tengo que quedar. A ver, ¿cómo te quedas tú en la redacción? ¿Cómo te quedas en el periódico? ¿Cómo te quedas en la radio? ¿Qué sensación tienes? ¿Luego qué? Luego el director va diciendo por ahí, no, al Emilio este lo quiero mucho, por favor. O sea, es decir, es como tú dices, o sea, ya no llegas a tiempo frente a una situación y una una advertencia de este nivel. No llegas a tiempo y evidentemente vienará el presidente en pensar que Koeman es tonto. O sea, vienará en no pensarlo, ¿me entiendes? O sea, Koeman es evidente que sabe dónde está, que sabe qué rol juega, que sabe el peligro que corre y que sabe que en cuanto pierda tres partidos estará en la calle.
Y seguro que no le ha gustado nada, yo no lo sé, pero tengo la sensación, ayer Canul lo explicaba un poco, que no le debe haber sentado muy bien todas estas filtraciones de te renovamos, pero tienes que ganar títulos, tienes que jugar de esta manera, tienes que jugar con este y con el otro.
Pero,
seguro,
Juan,
que no.
Claro, pero ¿qué problema tienen estas filtraciones, Juan? Que son verdad, ese es el problema.
Sí.
Claro, que después el presidente por la noche ayer puede decir esto que está tan de moda de no, es que ya son muy pobres y a mí se me escapa yo, no vaya. Pero ¿de qué me estás hablando? Perdona, ¿por qué no dejas que los profesionales actúen? O sea, aún no han presentado al señor Mateo Alemán, aún no han presentado al señor Jordi Cruyff, no sabemos qué piensan esos señores y para qué están en el Barça. y mientras tanto el presidente va diciendo cómo hay que jugar y con qué jugadores hay que jugar. Ah, pero vale, ¿verdad?
Sí, Tomás, volvís a apuntar.
No, con que callas y lo que digas que feo farás. Pues ja està, pues cosí, sí, sí, el soroll, la cosa externa que diuen, pues que parlo que vulgui, però el club tranquil·lo i aquí no passa nada, i tot tranquil·lo, escolti, que perdo quatre partits, pues lo que ha passat al futbol sempre, pues no avanci lius que ja vindran si és que venen, perquè tot això està per veure, no?
Sí, sí.
Perquè no t'emboliquis amb coses estranyes que no te'n porten enlloc i és més soroll i més merder.
També està per veure si Espanya es classifica pel Mundial. Tomàs, tens por o no?
Home, jo suposo que ja està una possibilitat per la Nations League aquesta, vull dir que el mèrit seria anar-hi, no? Pues bueno, que em van fer la trella guanyar aquests pobrets de Georgia, pues estupendo, suposo que també guanyar a Kosovo. Home, has d'evitar això de la repesca, perquè és evident que sí. tot això, un partit únic, ojo, eh? Sí, sí. Però, home, a mi em dona la impressió de que són tantes els trells que tens que un encertaràs, no?
Sí, sí. Ir a la repesca és un peligro, Emilio, la repesca és un peligro, eh? Dos partidos, partido único, tienes que ganar los dos. Depende de quién te toque, cuidado, ¿eh?
Bueno, a ver, lo que sí es verdad es que estamos viendo todo tipo de resultados, ¿no? Pero también es verdad que estar pendiente de que a Suecia le pase algo, pues es muy complicado, sí, evidentemente. Sobre todo porque además estás en un grupo donde realmente, en teoría, tú no tenías que haber pasado demasiados problemas, ¿no? Y de momento, pues volvemos otra vez a aquella situación con el agua al cuello que jugábamos cada uno de los partidos de la Eurocopa, ¿no? O sea, ahora vamos a Kosovo como si Kosovo fuera el Brasil de qué año era, el bueno, no sé, es igual, el 68.
El 68, sí.
Bueno, el de siempre.
Bueno, siempre ha tenido buenas selecciones.
Exacto, fuera no,
la de siempre, el Brasil.
No, y entonces, claro, eso es complicado. A ver, pero que Suecia pueda pinchar es perfectamente posible. El único problema, insisto, es que luego, cuando te toca a ti, ganes tú.
Claro, o sea,
porque ahora toda la teoría es, no, lo importante es volver, el factor campo es volver
a Grecia y ganar.
De tu propio destino, ¿vale? Sí, ya lo has sido dueño de tu destino, lo has desperdiciado.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí,
claro. No, contra la liga pasada, ¿punxarà el Atlético o no punxarà? Va punxar. Pues el Madrid no va guanyar el Betis, vull recordar, i el Barça ganarà. Sí, sí, si sí. ves en guanyar campeones, quan sí, diu sí. que he ganat la liga, no me pregunte com, pues no vaig saber fer-ho. Ja està.
En fi, veurem. Ho deixem de moment aquí, amics. Emilio, Tomàs, venga, moltes gràcies.
Venga, un abrazo.
Que vagi molt bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes.
Saludem al central uruguaià de l'Espanyol, Leandro Cabrera.
El objetivo ahora mismo tiene que ser consolidar el equipo que se vieron las dos primeras jornadas, poder prolongarlo a lo largo de la jornada.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que bé tenir aquí face to face en aquest estudi el Quique Iglesias per parlar de l'Espanyol. Què tal, Quique?
Ja feia temps, eh?
Feia temps, eh?
Majori, sí.
Tot
sí.
bé?
Tot bé. I tu?
Bé.
Fas bona cara.
Igualment.
Estrenes bambes, això m'alegra.
No, el que passa que les conservo bastant netes.
Llavors, que vas volant.
L'habitant. Escolta, Puado, que té molèsties al pubis i tard o d'hora s'haurà d'aturar aquest noi.
Sí, va acabar la Lliga amb molèsties al pubis, va jugar a l'Eurocopa amb molèsties al pubis, va anar a aquella concentració express amb Luis Enrique amb problemes al pubis i va jugar als Jocs Olímpics lesionat. Ha començat la temporada amb problemes, s'ha infiltrat fins i tot per jugar 3 setmanes amb problemes i s'ha d'aturar. El Consell Mèdic està clar, l'Espanyol no fa res oficial, però ja et dic jo que de tard, més aviat que tard, acabarà parant. No sé si abans del partit contra l'Atlètic o després, però Puado estarà algunes setmanes de baixa.
És emprenyador això de la pubalgia. Escolta, i tots tenim ganes de que cada vegada vagi més públic als estadis i l'Espanyol ha demanat que a veure si de cara al partit contra l'Atlètic de Madrid hi ha per sobre del 30%.
Sí, no sé si tinc més ganes de que l'Espanyol faci un gol o que hi hagi gent a Cornellà. El 30% eren 11.760. Els espanyolistes tenien fins ahir per reservar la seva localitat. L'Espanyol ha afegit 2 dies més aquest termini, fins a les 12 de la nit de demà dimecres, perquè ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una ampliació d'aquest 30%. El Procicat sembla que sí, augmentarà fins al 40%, i estem a l'espera de que des d'Espanya diguin vinga, va, fins al 60%. Endavant tots, i el Tribunal de Justícia doni l'okay. Imagina't que amplien només un 40%. Doncs mira, de 11.760 passaríem a 15.680. Això sí, els socis de l'Espanyol reserven la seva localitat, però bé, hi haurà força ambient diumenge al migdia a les dues contra l'Atlètic de Simeone i companyia.
Ho anem comentant. Quique, gràcies.
Fins demà, Rey.
Miguel Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
Has estado pendiente de la rueda de prensa del portero Diego López.
Sí, porque esta mañana, como dice, se pasó por rueda de prensa Diego López, uno de los pesos pesados de la plantilla, en una semana donde el Español recibe al vigente campeón de la Liga, y el portero comentó que están preparados para la llegada del Atlético de Madrid.
No, pues más motivados que nunca. Yo creo que nos coge con una semana que hemos tenido tiempo a trabajar muy fuerte después del tropiezo de Mallorca y a sensibilizarnos y a estar pues más motivados y más convencidos que nunca a afrontar un partido con la dificultad que tiene. Todos sabemos lo que es el Atlético de Madrid, pero bueno, con la fe y con la ilusión de hacer un gran partido y conseguir los tres puntos.
Justo lo acabamos de comentar con Kike Iglesias, que una de las grandes incógnitas de la semana ha sido el famoso porcentaje de aforo permitido, y esto ha dicho Diego López sobre el tema.
Bueno, no sabemos, porque al final es algo que se nos escapa a nosotros. Lo que sí nos gustaría, obviamente, es que pudiese venir toda la gente y que el estadio pudiese estar lleno y demás. Ojalá pues se pueda emplear esa capacidad del primer partido. Tenemos la suerte que con 10.000, 12.000 espectadores en nuestro estadio y la gente que así lo sentimos contra el Villarreal, pues nos hizo sentir y nos dio mucha fuerza para el partido y así va a ser el domingo.
Veremos si finalmente será el 30, el 40 o el 60%. Y en lo deportivo, el equipo se entrenó a las 10 de la mañana en la ciudad deportiva Dani Jarque sin los internacionales que disputan hoy sus últimos partidos. Buley con China ante Japón a las 5 de la tarde, Nico Melamed y Joan García con la sub-21 ante Lituania, y mañana cierra el turno Keidi Vare con Albania ante San Marino.
Aquesta és l'actualitat de l'Espanyol, on apunten bé del Girona. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que s'ha lesionat David Juncà.
Exacte, i explicàvem que David Juncà es va haver de retirar divendres del seu primer partit com a titular, no havent passat ni mitja hora de joc i ja se sap l'abast de la lesió. El de Riumors té un trencament al recte femoral de la cama esquerra i el comunicat del Girona diu que la seva recuperació marcarà la disponibilitat amb l'equip, tot i que aquestes lesions solen tenir entre 4 i 6 setmanes de baixa. Per tant, Juncà es perdrà els partits contra el Màlaga, el Valladolid, l'Oviedo, l'Almeria i molt probablement el de Lugo. Aquest últim podria arribar molt just, però tenint en compte el seu historial mèdic, el més probable és que el Girona no el vulgui forçar, ja que abans de fitxar pel club blanquivermell va estar pràcticament un any i mig en blanc per altres lesions. Això és un problema per Mitchell, que es queda com a mínim un mes sense l'únic lateral esquerre pur que té a la plantilla. Disposa de Jairo per cobrir la posició i Arnau Martínez també té la capacitat de poder-s'hi adaptar, tot i que Mitchell el sol posicionar al cantó dret, ja que no es va fitxar cap lateral en aquest cantó durant el mercat. Juncà se suma a Santi Bueno com a baixes del Girona, tot i que aquest últim segurament el podrem tornar a veure a la gespa a finals d'aquest mes. Per últim, un apunt de calendari, avui s'han sabut els horaris de la jornada 6 i 7 de segona divisió. El Girona jugarà contra el Valladolid a casa el dissabte 18 de setembre, 8:45 del vespre, i contra l'Oviedo a l'estadi Carlos Tartiere el diumenge 26 a 6:45 de la tarda.
Fins aquí al futbol, fem una pausa i després parlem una estona del fenomen Carlos Alcaraz.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
España sigue su camino hacia el Mundial de Qatar.
Les damos ya la bienvenida al partido de España.
Tras el festín de goles del España-Georgia.
España 4, Georgia 0.
Próximo reto contra Kosovo.
Saque de banda para España.
Este miércoles desde las 8:15, Kosovo-España.
Mira por el partido desde el minuto 1, ¿eh?
Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Carlos Alcaraz, aquest noi ja des de fa mesos venia cridant l'atenció, però ha explotat definitivament a l'Open USA, sobretot després de la victòria sobre Tsitsipas de divendres, el número 3 del món. Avui, atenció, que disputarà el seu partit de quarts de final davant del canadenc Auger. Saludem el que va ser campió de l'Open USA l'any 75, el Manuel Orantes. Hola, Manuel, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal, com estàs? Bé?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Imagino que t'han emocionat com tothom amb el fenomen Carlos Alcaraz, no?
Bueno, sempre és molt maco veure que el tennis a Espanya no s'acaba. Tots parlàvem una mica, home, que ara el Nadal ja està arribant el seu moment i serà difícil trobar jugadors una altra vegada que puguin donar tantes satisfaccions, i està clar que el Carlos Alcaraz pues, té un nivell molt alt, està jugant molt bé, té moltes qualitats i esperem que ens doni moltes alegries també.
Escolta, què t'agrada més d'ell? Qui et crida més l'atenció, Manuel?
Bueno, tot, perquè està clar que per ser un gran jugador no pot tindre sols una cosa, no? És a dir, que una mica has de tindre les tres coses importants, que són la tècnica, el físic i el cap, no? Jo crec que tens de tindre tot això, perquè vas a competir en grans jugadors, en grans professionals, i tu tens una gran professionalitat i domines totes aquestes coses, o si no, no pots competir.
Sí, sí, és evident que té un bon físic, també l'ajuda el fet de tenir 18 anys només, que té un gran tennis, però a mi sobretot em crida molt l'atenció i la mentalitat en un xaval tan jove, perquè guanyar-li l'altre dia el número 3 del món, quan perds el quart set per 6-0, està jugant gran slam a la pista central, a l'Arthur Ashe, i ser capaç de guanyar el 5-7, això vol dir que tens una mentalitat molt potent.
Sí, sí, vol dir que no perds la mentalitat, no? Perquè a vegades, sobretot quan jugues grans torneigos i grans jugadors i comences a perdre, sobretot un 6-0 o un 4-7, doncs pots pensar que és que se t'ha anat al cap. Però no, aquí, si tu el veus sempre jugar i veus que la seva mentalitat sempre és la mateixa, no li veus que se'n vagi de cap, no li veus que es posi nerviós, no li veus que ja llença la tovallola, no? I això és lo maco. I aquestes coses és molt jove, i cada vegada més, quan tingui el que està tenint ara, un torneig com un gran slam, i arriba allà a on està i guanya un gran jugador com el Greg aquest, pues vol dir que això cada vegada te farà més fort de cap i més fort de mentalitat, no? Que tu creguis cada vegada més en les teves qualitats i no dubtis, perquè això el tenir en un esport individual i tu tens que sàpiguer quina és la teva qualitat, a on has arribat, i quan és jove com ell, jo crec que té que encara totes aquestes coses siguin positives i no tingui un de cap i digui, bueno, jo vull guanyar un partit o vull guanyar un torneig o vull estar aquí sol. No, és que tens d'intentar arribar el més alt possible i que disfrutar tot el rato de l'esport, i que quan una mica quan et retires i dius, escolta, he donat el 100% i he arribat en el més alt que podia, ho he fet tot, i això jo crec que, almenys en la meva època, sempre ho és el que jo volia, no? Disfrutar del tennis, i que a vegades veus, no?, gent que té nivell, que pot jugar molt millor, però els veus que es deixen anar, que no donen el 100%, i que dius, quina pena, no?, tenim aquestes qualitats que no les aprofitin al 100%.
Aquí és un punt important també, Manuel, tenir un bon entorn, bons entrenadors, el porta Juan Carlos Ferrero, que en teoria és garantia, no?
Està claríssim, però hi ha que dir una cosa, que l'important és tu. És dir, que al final
el que juga és el tenista, que està sol, eh?
Sí, sí, però bueno, està clar que l'important és, sobretot quan és jove, que tinguis un gran jugador, com és el Ferrero, que ha sigut un número 1 del món, que ha guanyat l'Ander Slam, i que una mica pues, te pot marcar el camí, que em dient, escolta, Carlos, si vols arribar a dalt, aquest és el camí, no és un pas endavant, un pas enrere, ara tira cap a l'esquerra, ara tira cap a la dreta, sinó que te dones l'experiència de com tens que conviure tot, com tens de sacrificar-te i lluitar, i bueno, això també és una gran satisfacció per Ferrero, no? Perquè que tu t'esforcis i donis aquestes coses i vegis pues, que tot el que estàs fent per l'esport i que estàs ajudant, pues, hi ha gent que l'aprofita al 100% i que ell pues, disfrutarà i que tu també ho passaràs molt bé, crec que això és l'important, no? Jo sempre ho deia, no? Tindreu que tu t'esforcis i que ajudis els jugadors i que deixis això, que tot el que tu estàs dient, al final és ell que ha de fer-lo bé i que ha d'aprofitar-lo.
Hi ha un altre aspecte, Manuel, que tu abans cintaves ja a Rafa Nadal i ja se'l compara des de fa un temps i ara m'imagino que cada vegada més la comparació serà inevitable i això és amb una cosa amb la que el Carlos haurà de conviure també durant la seva carrera. No sé si li pot fer bé o li pot fer mal.
No, això sí, això no té que fer-li mal. Jo crec que ell té que intentar donar el 100% i arribar al màxim del que hem parlat abans, no? Que ho tingui la seva versió. I clar, si tu una vegada pues, penses que te posen, no, escolta, tens que superar Nadal, que té una història d'una carrera que és quasi impossible de fer-lo, pues, si llavors arribes un pas una mica més a baix, que també és un gran triomf, pues, poden pensar la gent que has fracassat i no és així. Jo crec que l'important és que tu donis el 100%, que guanyis el màxim que tu neixes que guanyis i que al final pues, estigui satisfet, hagués disfrutat del tennis, però no tens de tindre aquest problema, no? És que jo crec que quan tu te poses als problemes i dir, no, jo tinc que guanyar això, tinc que fer allò, no, la teva això és donar el teu millor tennis, lluitar al màxim, no deixar-te anar i pensar que estàs aquest nivell que no el tenen a tothom, perquè a 18 anys ja comença a tindre aquest nivell, vol dir que pots arribar al màxim i que ho aprofitis i que arribis al màxim i ho aprofitis, que després no tingui que comparar-te amb ningú. Tu tens d'estar content amb el que tu has fet, que has anat al màxim, que no has perdut el temps i que has tingut aquesta sort, perquè està clar que a vegades tu, hi ha molta gent que dona el 100%, que treballa molt i no tenen aquesta sort de triomfar i de disfrutar d'aquestes coses, no? Aleshores, jo crec que l'important és això, que tu has d'estar content i tu has d'estar satisfet del que tu facis al 100% i no limitar-te.
Perfecte, sí senyor, que disfruti ell i nosaltres el disfrutarem també. Manuel Orantes, gràcies per atendre'ns, una abraçada molt forta, eh?
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu, Manuel, també tenim per aquí el nostre home tenis a la COPE, l'Àngel García. Angelito, hola.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien?
Bien, lo que pasa es que ponerme detrás de un mito como Manolo Orantes, no sé, o sea, como has bajado el nivel, ¿no?
No,
o sea,
tú eres muy mítico también, ¿eh? Tú eres
estabas
muy mítico.
En el Everest y has bajado al Teide,
macho. Hombre, por favor. No. Hombre, es verdad que Manolo Orantes es campeón del Open USA, que no lo puede decir todo el mundo.
Además de verdad que no lo puede decir todo el mundo. Concretamente en España lo pueden decir Rafa Nadal y Arantxa Sánchez Vicario, no lo puede decir nadie más.
Sí, sí. Bueno, a ver si lo puede decir pronto Alcaraz. Es pronto para eso, ¿no? Ángel, es pronto.
Yo creo que va a haber que esperar algún añito, bueno. No sé si... creo que lo podremos decir en el futuro, pero yo creo que va a haber que esperar algún añito. A ver, yo es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Orantes. Calma, es decir, ¿tiene buena pinta? Buenísima. Están todos los exjugadores, todos los rivales, la propia ATP que le da tratamiento de estrella inminente, todos soñando y casi creyendo o estando convencidos de que va a pelear por todo y va a ser número uno. Todos, absolutamente todos, pero vamos a darle tiempo, es decir, vamos a darle ese margen de mejora, de calma. No sé si viste anoche a Juan Carlos Ferrero, a su entrenador en el partidazo, pero iba un poco por ahí de, sí, yo también lo sé, y él lo sabe, que puede llegar a ese nivel, pero para llegar a ese nivel hay que trabajar mucho, hay que tener los pies en el suelo y no hay que creerse absolutamente nada. Y ya te digo que sobre todo la comparación, pues mira, nunca va a ser Rafa Nadal, eso ya te lo digo ya. ¿Quieres que te diga si va a ganar el US Open? No lo sé, es posible. ¿Quieres que te diga si va a ser Rafa Nadal? Ya te lo digo, no lo va a ser.
Es que Rafa Nadal solo va a haber uno.
Exactamente. Sí. Es que es así. O sea, yo digo la misma frase siempre, se ríen estos, pero se la digo a tus oyentes también. No ha habido en 3 siglos de tenis que se lleva jugando con la raqueta en la manita nadie como Rafa Nadal. Ha hecho cosas que no vamos a volver a ver, como ganar 13 Grand Slams idénticos. Entonces, ¿qué narices van a hacer en el mismo país, a 200 kilómetros por mar, sí. Otro en la misma década? Es que no es posible. Si no lo ha habido en 3 siglos de tenis, no lo va a haber en la década siguiente.
Sí, está bien visto. Hoy toca trasnochar. Sí. Es partido a las 3 de la madrugada, más o menos, ¿no?
Más o menos, sí, porque el partido de la sesión de noche empiezan las chicas a la 1 y cuando terminen. A ver, esto, entre otras cosas, le da cierto tratamiento de estrella a Alcaraz. La sesión nocturna está muy cotizada en el US Open. Siempre ponen, por ejemplo, a Novak Djokovic, por darte un ejemplo del tenista con más nombre que está ahora mismo allí. También es cierto que normalmente le ponen abriendo pista para que no tenga que estar pendiente de cuando terminan las chicas, es decir, a la 1 de la mañana. Bueno, en este caso nos ponen detrás, abren con las chicas y bueno, va a haber que trasnochar. El rival es duro, ¿eh? Félix Auger-Aliassime, también muy jovencito, 21 años, acaba de decir que Carlos Alcaraz va a estar en lo más alto del tenis durante muchos años, pero a día de hoy es mejor tenista que Alcaraz. ¿Quiere eso decir que vamos a palmar? ¿O no? Si juega al nivel que juega contra Tsitsipas, estoy convencido de que le pelea el partido y que es posible hasta que le gane. Si juega al nivel que juega contra Gojuchik, aunque ganase, ya te digo yo que palmamos casi seguro, porque no fue Alcaraz y lo reconoce el propio Ferrero y lo sabe el mismo. El saque tiene que mejorar y la derecha tiene que volver al nivel que estuvo contra Tsitsipas, y el número de errores no forzados cambiarse por golpes ganadores y por winners. Entonces, bueno, veremos a ver qué Alcaraz vemos, veremos cuánto le pesa verse en la pista de tenis más grande del mundo, que es la Arthur Ashe, verse en unos cuartos de final de Grand Slam, algo que, y eso sí que lo podemos decir ya, no ha hecho nadie en el US Open desde que el tenis es profesional. 60 años sin ver a un chaval de 18 años en cuartos de final, y lo ha conseguido él, así que sí, evidentemente tenemos permiso para soñar, pero bueno, queda todavía mucho por hacer.
Vale, estaremos muy pendientes esta noche. Hablamos, Ángel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Joan, cuídate mucho.
Un apunt de bàsquet, Miguel, que avui es presenta a la Lliga ACB.
Sí, cada vez falta menos para que arranque la ACB y vuelva a la competición. Esta noche a las 9:30 desde la sede de Endesa en Madrid, presentación oficial de la Liga temporada 2021-2022, donde el Barça buscará revalidar el título de campeón. Como digo, horario nocturno con una apuesta de largo muy especial. A la presentación, aparte del presidente de la ACB, asisten 18 jugadores, uno por cada equipo, y Joan, te digo que hay morbo o mala idea. ¿Sabes quién representa al Madrid?
No.
Adam Hanga, ex del Barça, que aún ni ha debutado, pues representa hoy al Real Madrid. Bien. Por lo demás, los demás equipos continúan con los entrenos porque, como digo, la competición ya está aquí.
Gracias, Miguel.
A ti.
I acabarem amb una punta en vol, Paula, que avui tenim les Supercopes Catalunya, la masculina i la femenina, Granollers.
Sí, avui juguen les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. A 6:45 és el torn de la final femenina. S'enfronten el Granollers i el Sant Quirze. El Sant Quirze, que és la primera edició que disputen. A més, ho fan com a nou equip de la Lliga Guerreres Iberdrola i lluitaran per treure-li el títol a les vigents campiones. Més tard, es juga la final masculina. A 9:45, el Barça, que ve de guanyar la Supercopa d'Espanya el cap de setmana passat, competirà contra el Granollers en un clàssic de l'handbol català. Ha parlat l'entrenador dels blaugranes, Carlos Ortega, en la prèvia d'aquest enfrontament.
Bueno, es un equipo que juega muy bien posicional, que lleva, en el caso, muchos jugadores de la cantera, que llevamos mucho tiempo jugando juntos, y quizás un poco lanzamiento exterior, pero con mucho juego táctico y con mucho juego en el pivote, que nos creó mucho problema, ¿no?
També ha fet declaracions l'entrenador de l'equip masculí de Granollers, Antonio Rama.
Home, no deixa de ser una final i no deixa de ser un partit del Barça i no deixa de ser un partit molt proper a l'inici de competició, no? Evidentment intentarem lluitar el partit des del principi i si tenim opcions, doncs evidentment explotar-les.
Els d'Antonio Rama, per cert, que avui ja han sapigut el rival que tindran a la darrera fase prèvia a la Lliga Europea. Es trobaran amb els suïssos Cadetten Schaffhausen a la segona ronda, un equip on juguen els catalans Joan Canyelles i Nacho Biosca. L'anada serà a domicili i es jugarà el 21 de setembre, mentre que la tornada serà a Granollers el dia 28. De moment, però, estan centrats en la final d'avui, on intentaran frustrar la novena Supercopa Catalana consecutiva als blaugranes, per així sumar la primera al seu palmarès. Les dues finals es juguen al Palau d'Esports de Granollers i es televisen per Esport 3 i Barça TV.
A veure com va. Paula, gràcies.
A tu.
Gil, superstar!
Com vas d'idiomes, Batllori?
Regulín, regulant.
Alguna preferència? Anglès, francès, alemany?
Amb el que més em defenso és amb l'anglès.
Anglès. Com es diu en anglès charlatan? O xarraire, o...
Ni idea.
Ni idea. Normalment, quan no tens ni idea, el que fèiem l'acudit fàcil de charlatanations o charlatanations o alguna cosa així. Com es diu charlatan en anglès? Ens treu de dubtes Alexander Zeferin.
But then as we united and attempted to bounce back, others were tempted by the disgraceful and charlatan Super League.
Charlatan Super League, la Superliga charlatana, Charlatan. No sé com han arribat els de la Pompeu Fabra d'Anglaterra de portar Charlatan a Charlatan. Però...
Charlatan, Charlatan. Fàcil,
no, no, és curiós, sí, sí, no? Charlatanations, Estudiations, Microfonations, aquestes coses. Bueno, va, última hora, por cierto, parlant de Superligues i d'ECAs, arrepentidos los quiere Dios. Nous membres del comitè executiu de l'ECA, Daniel Levy, Tottenham, i Miguel Ángel Gilmarín, Atlético de Madrid. Clar, et baixes d'un autobús i et pugen a l'autobús de la vorera d'enfront. Bueno, el Levante ha presentat a Skodrak Mustafi, que agafarà el dorsal número 13, i atenció, perquè diu l'agència EFE que l'Alavés ja s'ha gastat en fitxatges el 74% del que va ingressar del famós fons de CBC. A més, l'Eurolliga ha anunciat que aquesta temporada cadascun dels equips participants tindran una figura, un responsable, que li diuen gerente COVID, per tots els temes relacionats amb la Covid-19 i precaucions als pavellons i als partits.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxarem actualitzant enquestes. En clau Barça, la Porta afirma que confia en Koeman. M'ho crec 11%, no m'ho crec 89%. En clau Espanyol, Puado arrossega molèsties al pubis. El forçaríeu contra l'Atlètic de Madrid al 23%. Millor que pari al 77%. Més esports cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.